els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes, amb la Montse Creus a la coordinació i tot l'equip. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Vinga, ens hi posem. I comencem, com sempre, amb el repàs a l'actualitat setmanal. La iniciativa Església pel Treball Decent, de la qual en forma part Càritas, entre altres entitats, ha recordat que la dignitat del treball i el treball decent són una prioritat humana i, per tant, també cristiana i un compromís de tota l'Església. Amb el lema "Sense compromís no hi ha treball decent", davant de la celebració ahir del 1 de maig, Dia Internacional del Treball, Església pel Treball Decent ha denunciat que la precarietat i la inestabilitat laboral fan que moltes persones, malgrat tenir un treball, no aconsegueixin sortir de la pobresa. A més, l'actual generació d'ocupació amb un clar deteriorament del mercat laboral afecta principalment dones, joves i immigrants. La crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia ha duplicat la taxa de precarietat laboral, de fet. Segons el darrer informe FOESA, Evolució de la cohesió social i conseqüències del Covid-19 a Espanya, prop de 2 milions de llars, el 10,3%, sofreixen les conseqüències de la inestabilitat laboral greu perquè el sustentador principal ha estat 3 mesos o més en atur, o bé ha tingut 3 o més contractes diferents en diferents empreses. D'altra banda, més d'un milió de famílies tenen tots els seus membres a l'atur, mentre que 589.000 no disposen de cap tipus d'ingrés periòdic. Pel que fa a Catalunya, també segons FOESA, en el seu darrer informe sobre l'exclusió i el desenvolupament de l'exclusió social a Catalunya, prop del 30% de la població catalana viu en exclusió social. Davant d'aquesta realitat, des d'Església pel Treball Decent, es plantegen algunes mesures urgents per reconduir la situació, com ara la igualtat salarial, les polítiques socials i de gènere, la creació d'ocupació juvenil de qualitat, la promoció d'un entorn de treball segur, que les treballadores de la llar tinguin accés als mateixos drets que la resta de treballadors i treballadores, la regularització urgent de les persones migrants i l'accés a mesures de protecció social per a aquells que no puguin accedir a un lloc de feina. També destaquem que Càritas Espanyola va presentar la setmana passada el seu informe anual d'economia solidària per donar compte de l'activitat desenvolupada el 2021 en un context marcat per la creixent inestabilitat i precarietat del mercat laboral. La presentació va comptar amb la presència de Natàlia Peiró, secretària general de Càritas Espanyola, Rubén Requena, tècnic de l'equip d'economia solidària, i Carolina Sanfeliz, participant del programa d'ocupació de Càritas Ávila. En un dels pitjors anys de crisi social i econòmica provocada per la pandèmia del Covid-19, l'entitat catòlica va aconseguir acompanyar més de 57.200 persones, de les quals gairebé 12.700, una de cada 5, van aconseguir accedir a un lloc de treball. Malgrat un escenari ple de dificultats, els programes d'ocupació van aconseguir millorar de 4 punts la seva taxa d'inserció, en passar del 17% el 2020 al 21% l'any passat. Càritas va dedicar aquest 2021 més de 98.770 euros a totes les seves iniciatives d'economia solidària, un 13% més que l'any anterior, gairebé 13 milions d'euros més. A més, Càritas Diocesana de Girona va presentar el 22 d'abril passat, ara fa uns 10 dies, els resultats de l'informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, realitzat durant el 2021 a través d'enquestes en profunditat. L'informe destaca que la pandèmia ha abocat un milió de persones a l'exclusió social a Catalunya en relació amb el 2018. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, va recordar que aquest informe és una radiografia de l'estat de l'exclusió a Catalunya tot just després de l'impacte de la pandèmia i que ha de servir per traçar les línies d'actuació de les entitats que treballen amb persones vulnerables durant els propers anys. Marina Sánchez Sierra, coautora de l'informe FOESA, va presentar el gruix de dades de l'informe. Va destacar que l'exclusió social és un fenomen que va més enllà de la pobresa econòmica i el va definir com una espiral que pot iniciar-se amb un problema de salut, la pèrdua del lloc de treball o la manca d'un habitatge digne, i que tots aquests factors acaben configurant situacions de molt difícil solució, La pandèmia ha provocat també, segons l'informe, noves formes d'exclusió, com ara la bretxa digital. L'acte també va comptar amb una taula rodona amb la participació de Pau Batlle, responsable de l'Observatori de Desigualtats Socials i de Salut, DipSalut, Xavier Casademont, coordinador del Grau de Treball Social de la Universitat de Girona, i Enric Canet, escolapi i director de Relacions del Casal dels Infants de Barcelona. Fins a 9 dones han participat en el curs de manipulació d'aliments que s'ha posat en marxa a Càritas Diocesana de Lleida. Aquesta formació, que s'ha fet del 22 al 27 d'abril, fins dimecres passat, per tant, permetrà a l'alumnat que el superi satisfactòriament obtenir el diploma i carnet de manipulació d'aliments. Igualment, totes les participants han après diverses matèries transversals, com ara la igualtat d'oportunitats, el medi ambient, el mercat laboral i noves tecnologies. Es tracta d'una formació que l'entitat organitza en col·laboració amb l'Acadèmia de Formació Miró i que s'ha dut a terme gràcies al finançament aportat pel Fons Europeu Social. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur. I encara dos apunts més. Càritas d'Urgell ofereix al Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell un curs de jardineria destinat a participants que estan realitzant un itinerari personalitzat dins del programa laboral de l'entitat. Aquests participants estan en situació de recerca de feina i tenen l'oportunitat de dur a terme formació ocupacional de manera gratuïta. Aquesta formació busca millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció mitjançant el perfeccionament de les seves competències professionals en jardineria. El curs de jardineria és una formació d'un centenar d'hores, 101 concretament, impartida per un professional de l'àmbit de la jardineria. Aquesta formació té una durada de 7 mesos. El curs està estructurat en competències professionalitzadores, que són les que han de capacitar l'usuari per dur a terme les tasques específiques del lloc de treball, i transversals, necessàries per a la majoria dels llocs de treball i fins i tot per a la formació personal. Completem el repàs de l'actualitat explicant-vos que el 97% de les persones ateses per les entitats socials d'inclusió a Catalunya tenen problemes d'habitatge. En total, 1.300.000 catalans viuen en un habitatge inadequat, bé sigui per infrahabitatge, per amuntegament o per estructures temporals, i gairebé 1 milió més es troben en un habitatge insegur, per ocupacions, per temporals, amb amenaça de desnonaments o amenaces violentes, entre altres raons. Tot això segons l'últim informe Insocat, Habitatge i Exclusió Residencial. A més, 18.000 persones viuen en situació de sense llar i de sense sostre. Míriam Feu, responsable d'aquest informe, elaborat per l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona i presentat a la seu de l'Associació Benestar i Desenvolupament, ha manifestat que l'habitatge és avui un motor d'exclusió social de primer ordre, que garantir el dret a l'habitatge reconegut però vulnerat és imprescindible i que no existeix cap política efectiva de lluita contra la pobresa si no va acompanyada d'una política d'habitatge que en garanteixi l'accés i el manteniment. Els col·lectius més afectats per aquestes situacions són les persones migrades, les famílies amb infants i adolescents, les llars monoparentals i les persones joves soles. Reclamen millores en la regulació, com ara sancions als grans tenidors que no compleixin amb les seves obligacions en relació amb contractes de lloguer social, un reforç del paraigua jurídic per preservar la funció social de l'habitatge, l'abordatge del sensellarisme a través de l'estratègia aprovada per al període 2021-2024, l'aplicació sense restriccions a l'empadronament i instruments i incentius fiscals. Fins aquí les notícies. De seguida, el nostre testimoni, l'entrevista amb dos participants avui. El nostre testimoni de la setmana, un nom propi, Apasomi, és l'empresa d'inserció social de Càritas Diocesana de Terrassa. El seu objectiu és precisament aquest, el de la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social amb la creació de llocs de feina a les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, que coincideixen gairebé en la seva integritat amb el territori del Bisbat de Terrassa. El procés d'acompanyament es fa a través de professionals que intervenen amb eines formatives i pràctiques dins un marc productiu real, des del vincle personal i respectant el ritme individual i corresponsable. Tenim amb nosaltres Tariq Essebahi, que és un jove que ha fet tot un procés laboral amb Càritas i està ara treballant a Apasomi. Amb ell parlem primer. Tariq, bona nit.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bona nit, bon vespre. Benvingut a La Veu de Càritas. També és amb nosaltres Agnès Benedicto, tècnica d'inserció de PASOMI, d'aquesta empresa d'inserció laboral. Agnès, també, bon vespre.
Bon vespre, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
Bé, d'on ets, Tariq, i com vas arribar a Catalunya?
Bueno, soc del Marroc.
Sí? I com vas arribar aquí, a Catalunya?
Y claro, aquí en, con muchas personas en barca, hace 4 años, 3 meses.
Sí, por tanto...
La primera...
Sí, sí, adelante.
La primera vez llegué a Alicante en la mitad de 2018. Y aquí en Cataluña llegué aquí en septiembre de 2019. Sí. Uh-huh. Desde esto. Entonces estoy aquí en Cataluña.
¿Cómo te imaginabas, Tariq, que sería vivir aquí? ¿Cuál ha sido la realidad que has vivido hasta ahora?
Es que lo que pasó antes de venirme aquí, me imaginaba que aquí otra vida. Es que, pero cuando llegué, al pasar de unos meses, la verdad no era como imaginaba antes.
¿Pensabas que quizás sería todo más fácil, que este mundo es como muy idílico, como muy de gran bienestar, y te encontraste con una realidad que tenía sus obstáculos también, ¿no?
Es que había mucha dificultad, la verdad. Uh-huh. Mucha dificultad. Sí. Es que especialmente para arreglar mi situación.
Ajá. Tu situación personal, claro. Sí. Cuando llegaste aquí, Tariq, ¿cuál era tu situación y cómo conociste Cáritas? ¿Nos lo puedes explicar, aunque sea brevemente?
Es que la verdad, cuando llegué aquí, no sabía que hay una cosa Cáritas, o al principio no busqué alguna administración para ayudarme.
Claro, buscaste ayuda por la primera vía que pudiste, ¿no? Por la administración.
No, no buscaba. Es que lo que pasó cuando llegué aquí, había una persona que me ayudó. Ajá. Consiguieron una habitación, consiguió un trabajo, podía cobrar mis gastos. Bueno, cuando era en Alicante, pero cuando vine acá a Cataluña en septiembre de 2019, y también podía cobrar mis gastos hasta que vino la pandemia. Uh-huh. Es que cuando vino la pandemia estábamos confinados.
Desde entonces todo se interrumpió, digamos, ¿no? Todo se sí. Parecía que no llegaba a su objetivo. Ara fa un any, Tariq Sebahi va tenir la possibilitat de regularitzar la seva situació a través d'un contracte amb APASOMI, que és l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Terrassa. ¿Qué ha pasado durante este último año, Tariq, desde que trabajas en APASOMI?
Es lo que pasó. Estábamos esperando un año o 2 meses para la resolución.
Entonces la resolución es tener un contrato de trabajo y poder regularizar, ¿no?, tu situación.
Por fin ya tenemos hace 2 meses. Ya mi situación ya está legal aquí.
Ahora está legal, gracias al contrato.
Uh-huh. Sí, es que antes de darme a PASOMI el contrato, encontré mucha dificultad. Hasta que encontré personas, me pidieron 6.000 para darme el contrato. Había muchas personas aprovechando la situación. Es que yo me decía, como el gobierno ya sabe, para las personas, para arreglar su situación, sabe, necesitan contratos.
Sí,
es
sí.
Que yo me decía, ¿por qué el gobierno no aprovecha esta situación? Es que el gobierno puede arreglar él mismo la situación de las personas. Con 3.000, 2.000, es que... Por mí, mejor ese dinero va al gobierno que va a los estafadores. Uh-huh. Es que yo me refiero a dar un par de dinero al gobierno para poder ayudar mucha gente que tiene necesidad que va a los estafadores. Uh-huh. Es que el gobierno ya sabe que para los inmigrantes, para arreglar su situación, necesitan un contrato. Y para conseguir un contrato hay mucha dificultad. No vas a encontrar un contrato gratis, es escasas veces, como dicen.
Sí, sí.
Rara vez que vas a encontrar un contrato gratis. Es que la mayoría de las personas pagan para arreglar su situación.
Sí, sí. Y en muchos casos, pues estáis como desamparados, claro, no tenéis recursos. M'agradaria que potser Agnès Benedicto ens comentés com és de complicat realitzar tots els tràmits burocràtics per regularitzar una situació com la de Tariq Essebahi, que ens acompanya també avui. Com és aquest procés, Agnès?
Pues és realment entrar en un món en el que a vegades pues, no coneixes les concrecions i especificacions de la situació d'aquestes persones i de la llei en general, perquè el Tariq era una persona que havia fet tot un procés dins de la Càritas Parroquial de Sant Cugat i gràcies a que bueno, pues, la tècnica el va conèixer, va veure que valia i va veure que podia, gràcies a un contracte, volar, perquè la llarga volarà. És un noi amb moltes capacitats i creiem que és absurd que vagi en detriment d'una simple permís de treball. Llavors, nosaltres el que vam fer va ser plantejar-ho i Càritas Diocesana va fer una aposta per contractar un servei extern especialitzat, perquè, evidentment, arriba un moment que nosaltres ja no sabem de tantes coses i ens va ajudar a fer tot el procés perquè no hi hagués cap incidència a l'hora de la veritat. Llavors vam fer el contracte i realment, doncs, dius, hem tardat un any i dos mesos, com diu ell, vull dir, que jo no m'ho creia, i pensava, no ho podes ver, i és així,
sí, sí.
I dius, és impossible que qualsevol empresa tardi ni dos mesos en esperar-se a una persona perquè treballi per la seva empresa. Vull dir, ens vam quedar, ja sabíem d'aquesta realitat, evidentment, perquè les nostres acollides, vull dir, això és el pa de cada dia.
Sí.
Però no deixes d'estar molt sorpresa que realment sigui així.
Sí, i tant.
Que dius, no m'ho puc creure. I anàvem preguntant al pobre advocat o al pobre que portava la gestoria, dic, però com està el tema? Diu, uf, anem per juny. Diu, uf, anem per juny. Bueno,
un procés llarg, però de moment en final feliç, no? Podem
sí,
dir.
Sí, supercontents, ella està treballant, està fent la seva jornada completa, doncs, cobra el seu sou i, lògicament, doncs, en el moment que pugui anar buscant feina i pugui buscar-se i pugui homologar la documentació, estudis que pugui tenir en el seu país d'origen, el carnet de conduir, ja són competències instrumentals, transversals, que ell pot ja desenvolupar per futures feines. Vull
I
dir,
tant.
No és una persona que no hagi treballat en el seu passat, no? I encara que és jove, alguna experiència té, i crec que això és un valor també per cada nostre.
Hem d'anar acabant, però molt contents d'haver ofert als oients de la veu de Càritas aquest testimoni. Si no te importa, ya para ir acabando, Tariq Essebahi, ¿cuántos años tienes y cuál es tu oficio? ¿De qué trabajas?
Es que yo tengo 30 años. Tengo tres diplomas.
¿En qué trabajas?
Es que tengo dos de electricidad, de mantenimiento industrial. Tengo uno en el sector de automóvil, como yo trabajé casi 8 años en Reino, Marruecos.
Muy bien, o sea que ya tienes una cierta experiencia y tienes un oficio que puedes ir consolidando y viendo reconocido aquí en España, claro.
Sí.
Molt bé. No hi ha temps per més, però estem molt, molt contents i molt esperançats perquè els camins de dificultats, moltes vegades, i faig referència al nom d'aquest programa precisament, acaben moltes vegades bé. I no és perquè hagi acabat, perquè no està tot resolt, sinó que ara agafa una ruta doncs, molt més esperançadora. Moltes gràcies, Tariq Essebahi, per haver-nos acompanyat. Bona nit, buenas noches.
Bona nit i moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies.
I gràcies bona també a Agnès Benedicto, que ja s'acomiadava també. Una abraçada i també gràcies al suport de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Terrassa amb l'Eulàlia Muntaner. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Hi ha alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres a les 6 de la tarda en format presencial al carrer Duran i Sors número 11 de Sabadell. I online també, Càritas Diocesana de Terrassa organitza la formació titulada La dimensió espiritual de l'acció social de Càritas a càrrec de Marc Galzeran, pedagoga de formació i especialista en ètica i educació en valors. En aquesta formació es posarà el focus en l'impacte de l'espiritualitat en la tasca d'impulsar les capacitats i els talents de les persones que acompanyen i acullen. A més, aquest dijous, de 4 de la tarda a 7:45 del vespre, tindrà lloc un taller de Càritas en el marc del postgrau de Polítiques d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. I dissabte a les 10 del matí a la Casa d'Espiritualitat Santa Teresa, de l'Avinguda de Santa Teresa de Jesús número 16 de Jesús, a Tortosa, tindrà lloc una formació de referents d'acolliment i acompanyament dirigida als voluntaris que fan les tasques d'acolliment i acompanyament en els equips parroquials i interparroquials de Càritas. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.